amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sabadell.
A Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15. Amb Raquel García.
Ho portem explicant des de les 12 del matí, que com cada any per aquestes dates doncs toca pensar i enviar la carta a Ses Majestats, als Reis d'Orient. I tal com ens va explicar l'ambaixador reial fa uns dies, les missives dels nens i nenes cada cop són més extenses. I entre els jocs més sol·licitats s'inclouen videojocs, consoles, portàtils i també joguines tecnològiques. I per això us volem fer algunes recomanacions per destriar d'entre tot l'allau de títols i propostes que hi ha al mercat. L'objectiu, trobar les més apropiades i també donar-vos alguns consells per tal de gestionar el temps que els més petits passen davant de les pantalles. José Carlos Amador és professor, periodista i també responsable de la secció de videojocs de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals. José Carlos, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I bon any.
Igualment.
Digue'ns, a veure, els Reis Mags són cada cop més gamers, més juganers?
Home, penso que sí, cada vegada està més de moda i crec que els mateixos Reis s'han d'adaptar una miqueta als temps perquè realment és el producte més venut i el producte estrella d'entre els més petits i no tan petits, també s'ha de dir.
Els adults també, ens
sí,
agrada
sí,
això d'anar manipulant i anar jugant davant i passar moltes hores davant de les pantalles. A quina edat és recomanable que els nens i nenes comencin a jugar a videojocs?
Doncs hem de diferenciar entre el que és recomanable i el que és moltes vegades la realitat, perquè de fet els nens d'avui dia ja són nadius de la tecnologia i creixen una mica amb això, no? A mi em passa amb el meu fill gran que té 2 anys i ja sap utilitzar el telèfon mòbil, però realment si hem de parlar d'una edat recomanada és a partir, crec, considero que sempre ha de ser a partir dels 7 anys, 6, 7, 8 anys, que és una mica quan els nens comencen a tenir una miqueta de criteri.
Clar, perquè han de tenir doncs, això el que deies, una mica de sentit comú també per intentar doncs, gestionar també el temps que passen, els continguts que miren.
Exacte. En un principi, un nen, un videojoc sempre suposa un repte i una satisfacció total a l'hora de superar-lo, i això genera una addicció. I en el cas dels nens, saber parar, saber dir fins aquí, ara m'he de posar a fer una altra cosa, he de jugar, he de sortir, això és complicat per ells. Per això hem d'estar una mica sobre d'ells i sobretot tenir en compte que sí que és una forma d'oci, però que no pot ser la forma d'oci només.
Clar, no només l'única opció, no?
Exacte,
de joc.
Exacte.
Quantes hores haurien de jugar els nens als videojocs?
Jo sóc de l'opinió que els videojocs han de ser una més, però si pot ser a la cua, i ho parlo ja des del punt de vista ja no només com a expert en el tema, sinó també com a pare. Un nen ha de sortir, ha de jugar, ha d'anar al parc, ha de tenir companys per anar a jugar als inflables, qualsevol altra activitat, i els videojocs són una més, però que no pot ser la principal i a partir d'aquí fer la resta, perquè llavors tenim un problema. Llavors, quanta estona? Home, jo considero que més de mitja hora, una hora, no és necessari. I sobretot, la periodicitat, és a dir, cada dia de jugar un nen no pot, a partir dels 6-7 anys, estar 3 dies sense jugar a la consola, tenim un problema en aquest sentit. Per tant, han de ser petites estones i una mica diversificades en el temps, no han de ser seguides cada dia de 5 a 6, per dir-ho d'alguna manera.
Uh-huh. Vosaltres el que heu fet des de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals és elaborar una llista dels videojocs interessants per incloure a les cartes de Ses Majestats. Què heu tingut en compte a l'hora d'elaborar-la?
Doncs mira, igual que abans et parlava del tema de l'addicció, a l'hora de recomanar un videojoc sobretot és el tema del contingut. Llavors, clar, de vegades el problema és que, com a pares, no tenim els coneixements suficients per saber si un videojoc és adient o no. Simplement ens movem una mica pel que es ven, pel que el nen diu m'agrada això o no m'agrada, o el company de classe ho té. Llavors, en primer lloc, si no tenim massa idea, que és una cosa bastant comuna, és recorrir al que es diu el codi PEGI. El codi PEGI és un indicador que surt darrere de tots els videojocs a la contraportada i que ens diu principalment els continguts i l'edat recomanable.
És com una qualificació, no? Com per exemple les pel·lícules.
Efectivament, i no està subjecte a cap tipus d'acord amb cap companyia. No és que digui, bueno, és que amb els jocs de Nintendo o de Sony puntua diferent perquè tenen un acord. No, és una organització sense cap tipus d'acord amb cap empresa, i això és molt important perquè ells avaluen indistintament. I llavors es basen en els continguts, continguts de violència, de discriminació racial, continguts de por, d'acció, de joc, tots aquests continguts que és important que els pares ho sàpiguen. I queden reflectits en la contraportada amb un petit símbol i a sota el contingut en si amb una paraula, violència, el que sigui.
Clar, i llavors això és un primer indicador, consultar doncs aquesta qualificació de les edats i llavors després ser una miqueta més exigents amb el temps que passen els nens jugant.
Ah, efectivament. També s'ha de dir que no és l'única manera. És veritat que quan busques una mica, cerques per internet, el web és complicat perquè moltes vegades, moltes de les pàgines que trobes, bàsicament fan anàlisis de videojocs en els aspectes tecnològics, més pròpiament per gamers, no? Per jugadors. Però no des de la perspectiva dels pares, perquè potser un videojoc pot ser l'última moda, però igual que pot ser una sèrie de televisió, però no ha de ser la més adient pel meu nen de 8 anys. Llavors, per exemple, el que fem nosaltres a l'Associació de Consumidors a través de la pàgina web de Contraste com també la revista és fer una mirada crítica a nivell de continguts. Llavors, una altra opció que tenen els pares és també això, buscar crítiques que no siguin només a nivell tècnic, tecnològic, sinó a nivell de continguts.
Clar, sí,
i amb això tenen una segona eina que és molt important a l'hora de discernir si és adient o no el videojoc.
Vinga, doncs anem a intentar doncs, desgranar tot l'allau de títols que hi ha actualment al mercat.
Sí.
Doncs aquesta llista que vosaltres heu elaborat tenint en compte diferents factors. Per exemple, doncs digue'ns a videojocs adreçats a aquells nens que els hi agraden els esports.
Molt bé, doncs mira, pels esports en tenim. D'una banda, el producte més venut cada any gairebé és el FIFA. El FIFA una vegada més, és veritat que aquest any és una mica massa similar a la versió de l'any passat, ha tingut poques novetats, però sempre és un joc molt divertit, que agrada molt i que de ben segur és dels més, sens dubte, és dels més venuts.
Mira, José Carlos, escoltem una mica, que tenim també, hem buscat...
...donde crecen las telarañas. No es fácil llegar a la... ¡Es gol! Batió al portero sin problema.
Se puede sentir... Han fotut un gol, eh? No ho hem vist,
sí,
però l'han fet.
Manolo Lama i el Paco González el canten bé.
Clar, la gràcia d'aquests jocs és que realment cada vegada són més reals, no?
Sí.
I també ajuden a que els nens i els pares, per exemple, o els germans o els cosins puguin jugar, no? Són jocs que també doncs, permeten això, que
sí,
no és una
exacte.
Història per viure només un sent el protagonista,
exacte,
sinó que també...
Exacte,
doncs,
cada vegada més el multijugador té un paper essencial en els videojocs.
Uh-huh. Vinga, un altre.
Un altre. El NBA 2K18, que és la vessant del bàsquet, diguem, del FIFA del bàsquet.
I aquest per què és important? Per què el destaques? Va.
Aquest el destaco principalment perquè aconsegueix que veritablement l'esperit del bàsquet estigui perfectament reflectit. És un videojoc molt real. Sí que és veritat que té una corba de dificultat que en un principi pot saturar perquè té tants controls, és tan real que al principi pot ser una miqueta complicat, però una vegada s'agafa l'estil de joc agrada perquè reflecteix perfectament la NBA.
I també aquest tipus de joc que ho comentaves ara, no? Transmeten també doncs, valors que es fomenten a l'esport, com són el companyerisme, no? La col·laboració, el treball, l'esforç en equip, o no?
Efectivament, i no només això, cada vegada això que és veritat, les companyies s'estan adonant que s'ha de premiar el jugador que juga bé en línia, és a dir, que juga bé amb altra gent d'altres països, no? I et trobes que estan establint polítiques, per exemple, no és d'esport directament, però és de conducció, que és Gran Turismo Sport, que premia sobretot els jugadors que saben conduir bé, que no busquen la confrontació amb un altre rival, que no se surten de la traçada. Per tant, volen premiar l'esperit competitiu, però alhora esportiu, que primi sobretot l'esportivitat.
Ah, doncs això està molt bé, que també doncs facin això, no? Que premiïn les bones regles del joc, no?, entre els jugadors.
Sobretot perquè ja no només surten com a guanyadors els que són veritablement bons jugadors, que són els que sempre, si jugues online, et trobes que per molt bon jugador que siguis en un videojoc, et trobes a gent que veritablement et supera, però brutalment, perquè juguen moltíssimes hores. I llavors, si només es premia això, pot generar certa frustració, perquè és que no hi ha manera de poder guanyar. I donar-te punts per esportivitat, per fer-ho bé, és un punt essencial.
Doncs això m'agrada, d'aquests jocs en línia. Vinga, un altre tipus de jocs, de videojocs, per exemple, pels nens que els hi agraden les carreres.
Bueno, a part del Gran Turismo, que potser és un perfil una miqueta més complicat, jo parlaria també del... Tenim el Need for Speed, que és un altre estil de conducció, és un estil molt més arcade. I què vol dir arcade? Arcade vol dir que un simulador és un joc que intenta transmetre tal qual és conduir. Ara, un arcade el que principalment vol és divertir, accelerar i frenar. Llavors, en aquest sentit, Need for Speed, que és el Payback, es diu en concret, que és l'última entrega d'aquesta saga, premia sobretot això, diversió directa. En aquest sentit, crec que és una bona opció.
És una molt bona opció. Algun més d'aquest tipus?
Principalment tenim aquests dos. Després tenim entremig un altre que és molt simulador, que és Project Cars 2. El que passa que és massa, massa real i, per tant, el seu grau de dificultat és bastant elevat.
Vinga, doncs no, que no ens posem tampoc reptes tan difícils. Sí. Uns videojocs més adreçats per a aquells nens que els agraden, per exemple, els jocs de rol.
Home, els jocs de rol hem de tenir en compte que és un gènere molt ampli i que precisament per això un joc de rol no sempre està adreçat als nens, no? Però, per exemple, la saga Dragon Quest, que és una saga molt desenfadada, és una saga bastant, bastant màgica, però amb un contingut pla, en aquest sentit. No és tan rebuscat com uns Final Fantasy, potser. Doncs els Dragon Quest sempre són opcions interessants, principalment per aquest tema, no? Perquè són més plans i més colorits, el nivell de dificultat no és tan elevat, no és tan violent. Per tant, els Dragon Quest és una opció a tenir en compte. I a part d'aquests, són bastant famosos, segur que qualsevol nen que ho escolti sap de què parlem, tenim d'una banda els Yo-Kai Watch i d'altra els Pokémon.
Els Pokémon també ja són un clàssic.
Exacte. Cada any gairebé tenim nova entrega dels Pokémon. Aquest any tenim el Ultrasol i Ultraluna, que és la revisió dels títols que ens van arribar fa un any i que realment el que fan és afegir una miqueta més d'hores de duració a la campanya principal del Sol i Luna, no? Uh-huh. Però bueno, és una opció interessant. Hem de recol·lectar nous Pokémons, hem de convertir-nos en un bon entrenador. I el Yo-Kai Watch és la seva altra versió en un aspecte diferent, perquè no és recollir criatures, sinó que són una mena d'esperits. Potser no m'agrada tant el contingut d'aquest joc en quant al missatge, però bueno, sí que s'ha de dir que és un videojoc desenfadat i que poden jugar a partir de, pues, això, de 12 anys, perfectament.
Uh-huh. Una altra categoria que vulguis destacar?
Home, principalment, més que categoria, m'agradaria destacar la Nintendo Switch com una opció nova, perquè és una consola que ha arribat aquest any, i que moltes vegades pensem que Nintendo va adreçada només per nens, i crec que en aquesta ocasió han creat una consola molt adient pel pare també, que potser té bueno, aquest esperit gamer de quan era petit i que permet jugar en portàtil i alhora a la televisió, no? I en aquesta consola tenim el nou Mario, que és el Mario Odyssey, que veritablement és, jo diria, i potser és una mica agosarat, però crec que és un dels jocs, o el joc de l'any, perquè és un videojoc llarg, divertit, molt, molt innovador, És portar la fórmula Mario a un altre nivell.
I també et volia preguntar, creus que el futur dels videojocs és el que comentaves fa una estona, aquests nous jocs que intenten doncs, implicar més d'un jugador de diferents països, els jocs en línia?
Home, potser sí, el futur i el present, perquè realment la majoria dels videojocs ja tenen part del seu contingut online, immers en el propi videojoc. De fet, fins i tot alguns videojocs han intentat avançar-se una mica, per exemple, recomanable potser més a un públic adolescent. Tenim el Battlefront, el Star Wars, que està tan de moda ara, i la primera part, que va sortir fa 2 anys, va tenir moltíssimes crítiques perquè només es centrava en el joc online, no tenia una campanya per un jugador. I encara crec que no estem preparats per això, però perquè veritablement encara el jugador que juga sol és molt important, però sí que potser és una línia del futur. També tenim el tema de la realitat virtual, que tampoc ho podem oblidar.
Sí, sí, realment s'està avançant molt, no?, en aquest sentit.
Jo, al principi, quan va començar a sortir, bueno, era una miqueta més... Sí, una innovació, però que realment no li trobaves el què, no? I et trobes que ara comença veritablement a submergir, a submergir 100%. Videojocs, potser per un caire més adult com un Resident Evil, que és un joc de por, que és un joc veritablement amb les ulleres de realitat virtual, fa por, tal qual.
Sí, sí, sí.
No
fa...
pot dir una altra cosa.
Fa por, i realment és el que dius, que ha arribat la realitat virtual per quedar-s'hi, amb nosaltres ja, i que a poc ho anirem comprovant. José Carlos, m'agradaria que per acabar ens comentessis una mica què és el que es fa des de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals. Quin és el vostre objectiu?
L'objectiu principalment és tant els nens com els pares, és a dir, intentar que en un mercat, no només a nivell de videojocs, sinó també a nivell de cinema, de televisió, que no només es valori el que és el contingut tècnic, és a dir, la qualitat tècnica d'un producte, sinó el contingut pròpiament dit que presenta. Per tant, que els pares sàpiguen si, per posar-te un exemple a nivell de videojocs, si un GTA, un Grand Theft Auto, que és tan venut, veritablement és realment un joc de carreres només, o és un joc on es tracten aspectes a tenir en compte dels pares. És a dir, és adient que un nen amb 10 anys estigui jugant a un videojoc on hi ha discriminació racial, discriminació de gènere, on pots consumir drogues, on pots... per tant, l'objectiu que tenim és donar a conèixer als pares els continguts dels productes més actuals, però des d'una altra perspectiva adreçada a què és el que trobaran dins del contingut, no a nivell tècnic, sinó a nivell pròpiament de podríem dir, de valors.
Doncs molt interessant la tasca que feu per ajudar doncs, als pares, no?, en aquesta societat cada vegada més tecnològica, i com dèiem, i com fins i tot ens va dir l'ambaixador, que les cartes cada vegada són més, aposten més per incloure doncs, tot aquest tipus de producte, i evidentment necessitem informació per mirar els continguts, no?, i intentar gestionar, com abans deies també, aquest temps que passen els nens i nenes davant de les pantalles, intentar que no sigui una lluita, sinó intentar gestionar-ho de la millor manera possible.
Efectivament.
Doncs José Carlos, moltíssimes gràcies i bon Reis.
Molt bé, gràcies igualment, que vagi bé.
Que vagi molt bé.